Bon dia, és la una del migdia. El PP assegura que la mobilització d'ahir en contra de l'amnistia al centre de Madrid va superar totes les expectatives a poques hores perquè arrenqui el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que comença demà i es preveu que sigui fallit. El PP va reunir 40.000 persones, segons la policia, 65.000, segons els organitzadors. La policia deté almenys una desena de persones a la tercera nit de les festes de la Mercè a Barcelona. 5 dels detinguts eren a la zona universitària en els concerts que han seguit uns 20.000 espectadors. Els aldarulls han començat quan els agents policials desallotjaven la zona després de les actuacions musicals. Segon dia consecutiu d'aldarulls, en aquest cas a Manresa, els Mossos treballen per identificar els joves que a la nit van apedregar els vidres de 6 autocars a la capital del Bages. Demà arrenca la campanya simultània de vacunació de la grip i la Covid a les residències de gent gran i a les persones que reben atenció domiciliària. La patronal de les residències, ACRA, lamenta que en aquesta primera fase no s'aprofiti també per vacunar els professionals del sector. En 25 anys, les denúncies per violència masclista s'han multiplicat per 6 a les comarques de Girona. S'ha passat de 400 denúncies l'any a 200 cada mes. Són dades del grup d'atenció a la víctima de violència masclista dels Mossos d'Esquadra de Girona. Ingressa a la presó un sacerdot de 34 anys acusat d'agredir sexualment almenys 4 dones a qui hauria sedat i gravat. La policia el va detenir a la localitat malaguenya de Vélez Màlaga i no descarta que hi hagi més víctimes. Totes són del seu entorn d'amics i no eren conscients d'haver patit un delicte sexual. La Unió Europea endarrereix 2 anys per als cotxes i 4 per als camions les exigències de reducció de les emissions contaminants. És un acord encara provisional per part dels ministres d'Indústria dels 27 que fan cas de les crítiques de la indústria i de països com França. Èxode d'habitants d'Al-Karabakh que fugen per por de la neteja ètnica després que l'Azerbaijan hagi ocupat militarment el seu territori. Prop de 5.000 habitants han creuat avui la frontera amb Armènia mentre els presidents Turquia i Àzeri es reuneixen per negociar el futur de la regió. Els 250 grams de roques i pols de l'asteroide Bennu que hi van arribar a la Terra viatjaran avui cap al centre de la NASA Houston, on s'ha creat una sala específica per poder estudiar el material sense contaminacions. Hi ha molta expectació sobre el que trobaran els investigadors quan analitzin les mostres, ja que són materials d'abans de la formació de la Terra. Els esports.
El Barça és el nou líder de primera. La victòria dels blaugranes, combinada amb la derrota del Madrid ahir, converteix el Barça en líder per primer cop. És primer, empatat a 16 punts amb el Girona, que és segon per un sol gol de diferència. A segona, avui a les 9, Tenerife, Espanyol i Racing de Ferrol, Saragossa. L'Espanyol, a 2 punts dels aragonesos, els líders, aspira a guanyar i a que el Saragossa punxi. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça sobre la Penya i derrota del Manresa a Gran Canària.
Pel que fa al temps, ambient càlid per l'època, amb temperatures màximes entre els 25 i els 30 graus, domini del sol aquesta tarda, amb alguna nuvolositat poc important tant al litoral com al prelitoral. La setmana, ens asseguren, serà càlida als migdies, fresca a les nits i assolellada. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què els passa a alguns individus d'aquesta societat que confonen festa amb puc actuar impunament amb violència? Els dos últims anys, la Mercè ha acabat amb aldarulls greus a la plaça Espanya. Aquest any, l'Ajuntament havia decidit traslladar els concerts a la zona universitària de les Corts, també a la platja del Bogatell i en altres indrets, però les tres nits de la Festa Major de Barcelona han acabat amb incidents, alguns de greus i amb detinguts. Només ahir, 10 persones detingudes. A Tarragona i al matí, en plena ressaca de Santa Tecla, també va haver una baralla molt violenta amb armes blanques al barri del Port, que va requerir la intervenció policial, però no va acabar ni amb mals majors ni amb detinguts. Els aldarulls s'han repetit per motius que no tenen res a veure a Manresa. Hi ha un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on es veu la batalla campal al passeig Pere III de la capital del Bages dissabte, amb cadires i taules volant pels aires i la gent fugint fugint com podia de les terrasses. I els Mossos també investiguen els joves que hi van apedregar els vidres de 6 autocars que estaven fora de servei, tot i que no poden assegurar que una cosa tingui a veure amb l'altra. En parlarem durant aquest Catalunya al dia. Des de Girona us explicarem que les denúncies per violència masclista s'han multiplicat per 6 en 25 anys a les comarques gironines. Va ser precisament allà on es va posar en marxa el primer grup d'atenció a les víctimes que després s'ha estès per tot Catalunya. Passarem per Vilanova i la Geltrú, on els pescadors constaten en la seva feina diària com la mida de les sardines i dels seitons és més petita que abans. Sí, antigament feien una mitjana de 17 centímetres, ara són d'entre 11 i 12 centímetres. Els experts asseguren que està relacionat amb la temperatura del mar, per tant, amb el canvi climàtic. I anirem fins a la Vall d'en Bas, on neix una escola pionera, la primera escola de campaners del país, amb classes teòriques, però també, evidentment, classes pràctiques. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Ricard García Moyano, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Abans les novetats des de Madrid, som a la setmana de la investidura o de la no investidura, depèn de com es miri. El PP considera un èxit la mobilització d'ahir contra l'amnistia al centre de Madrid, encara que assumeixen que aquesta investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que comença demà, serà fallida. Ells veuen el got mig ple, o diuen que el veuen mig ple. Adverteixen Pedro Sánchez que també faran oposició des del carrer. El PSOE i Sumar veuen en aquest acte d'ahir un símptoma d'impotència dels populars davant dels 4 vots que li continuen faltant a Núñez Feijóo. Anem, per tant, primer de tot cap a Madrid amb el David Melgarejo. David, bon dia.
Molt bon dia.
David, l'endemà d'aquesta manifestació contra l'amnistia, quin balanç han fet els partits espanyols?
Per al Partit Popular, la imatge de milers de persones omplint el carrer dient no a l'amnistia és una injecció de moral davant el fracàs previst de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo que arrenca demà. La secretària general Cuca Gamarra assegura que l'acte d'ahir serà un tast del discurs del líder popular i també avisen que continuaran sortint al carrer. Declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Pues no nos van a silenciar, no nos vamos a resignar y que nos vamos a movilizar, por supuesto que sí, y que la política no solo tiene que estar dentro de las instituciones, sino que también debe de estar muy conectada con la sociedad civil.
En declaracions a Televisió Espanyola, la portaveu del PSOE i ministra en funcions, Pilar Alegría, en minimitza els efectes. Recorda que són les mateixes manifestacions que li feien a Zapatero amb els mateixos lemes i noves cares.
Tenemos los mismos oradores. Es verdad que vamos cambiando de telonero. En su momento fue el señor Casado, ayer fue el señor Feijóo. Y tenemos también el mismo odio, las mismas ganas de dividir.
El que és clar és que a Feijóo li continuen faltant 4 vots i així ho assenyalen des del Partit Socialista, veuen en la manifestació d'ahir un homenatge a un líder del PP amb les hores comptades. Per la seva banda, Pedro Sánchez ja pensa en el postdebat i insisteix que en els pròxims dies es posarà de manifest que Espanya és un país ric i plural. Avui ha reivindicat el plurilingüisme com a riquesa de l'estat espanyol i la defensa de la reforma del Congrés perquè s'hi pugui parlar català, basc o gallec.
Porque hemos adquirido plena conciencia de algo fundamental. Y es que nuestra pluralidad lingüística es un valor único que nos define y que sencillamente nos hace ser como somos. Por eso escuchar en el Congreso de los Diputados, querida presidenta, las lenguas con las que nuestros compatriotas nombran la realidad de España era imprescindible.
Afegint que Vox es querellarà contra Francina Armengol, la presidenta del Congrés dels Diputats, per haver permès l'ús de les llengües cooficials abans de reformar el reglament.
David, et puc demanar l'horari de demà? El debat d'investidura comença...
A les 12. A les 12, intervenció sense límit d'Alberto Núñez Feijóo. Previsiblement després hi haurà una pausa i a la tarda començaran els enfrontaments dialèctics.
Doncs,
primer, amb el PSOE.
Molt bé, ho seguirem. Gràcies, David Melgarejo. Bon dia.
Bon dia.
A Barcelona, la tercera nit de les festes de la Mercè ha acabat amb almenys una desena de detinguts. Hi ha tornat a haver aldarulls quan la policia desallotjava grups de joves que s'havien quedat de festa a la zona universitària a les Corts. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia.
Això ha estat quan ja feia estona que s'havien acabat els concerts, que han aplegat 20.000 persones en aquest nou escenari d'aquest any, eh?
Sí, ja feia una bona estona que havien acabat els concerts, s'han llançat ampolles de vidre contra els agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos que participaven en l'operatiu de desallotjament. L'intendent dels Mossos, Víctor Martín, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
I després de les festes, al carrer Menéndez y Pelayo, hi havia gent, algun grupet de persones que ha fet llançaments posteriorment, hores després que s'hagin celebrat els concerts.
Almenys un mosso hauria quedat ferit, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. Mentrestant, els Mossos continuen investigant si hi ha una banda organitzada darrere l'apunyalament de 6 persones la nit anterior a la zona de l'Avinguda Icària, a Sant Martí. Dos dels ferits continuen greus.
No sabem si és una banda. Ens relaten els testimonis que hi havia un grup d'unes 6-8 persones que van fer uns fets delictius amb arma blanca en diferents punts de la zona d'Avinguda Icària, que és la zona de Sant Martí. I això, que ara mateix s'està investigant sobre aquests fets, quina és la motivació d'aquestes persones i qui era, naturalment.
La Mercè, que aquest migdia continua amb actes de tota mena per la ciutat, es tancarà a les 10 del vespre amb el piromusical a l'Avinguda de Maria Cristina, amb una banda sonora que celebrarà els 30 anys del Festival Sónar. Aquest any, la Font Màgica no funcionarà perquè fa mesos que està tancada per la sequera.
Gràcies, Jordi. Les festes de Santa Tecla a Tarragona s'han tancat sense incidents de seguretat allò destacables, no com ha passat a Barcelona. Tot i això sí, ha estat una de les festes, ens diuen, més multitudinàries dels últims anys. Ahir, però, un accident pirotècnic va provocar dos ferits. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Què va passar, Manel?
Doncs mira, va passar que la traca del correfoc de final de festa es va despenjar en algun tram per motius que ara mateix s'estan analitzant i va provocar ferides greus a una persona i lleus en una altra. Ha estat dels pocs incidents que hi ha hagut en aquestes festes, segons explicava aquest matí la regidora de festa, Sandra Ramos. Ha destacat també el bon funcionament del pla de seguretat, tenint en compte la gran quantitat d'assistents que hi ha hagut a tots els actes, que feia anys que no aplegaven tanta gent.
El dispositiu de seguretat ha funcionat bé durant els actes més compromesos i durant els actes més multitudinaris. Evidentment, en llocs on hi va moltíssima gent, tens persones que van begudes, que tiren un got a l'àliga, i això passen, sí, o persones que van a una festa a prendre carteres i mòbils, com va passar amb la festa de Diables o com pot passar en un altre espai on hi ha molta acumulació de gent.
Així doncs, pocs incidents, la majoria sense detinguts, com en la baralla que hi va haver ahir amb navalles entre 4 persones en estat d'embriaguesa. Cap d'ells va voler presentar denúncia. La regidora hi ha tret importància i es mostra més preocupada pels comes etílics en menors que s'han donat. La novetat d'enguany de portar els grans concerts al Parc del Francolí, on s'hi van arribar a plegar més de 12.000 espectadors, és molt probable que es repeteixi els pròxims anys.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
A Manresa, els Mossos investiguen els aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana. Aquí no hi havia ni festes de la Mercè ni festes de Santa Tecla. D'una banda, el trencament de vidres de mitja dotzena d'autobusos ahir a la nit, i de l'altra, la baralla multitudinària de dissabte a la tarda al centre. De moment no hi ha detencions, però sí que s'han fet algunes identificacions de joves que hi estarien implicats. Nàtia Dell, Manresa, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia.
Aquests dos casos que deia, el de dissabte i el d'aquesta última nit amb els vidres, estarien vinculats?
La veritat és que no se sap, i els Mossos tampoc saben si es tracta dels mateixos joves implicats. L'únic que sabem del cert és que són dues investigacions separades que estan parlant amb comerciants, amb veïns i testimonis dels incidents i que analitzen amb lupa els vídeos enregistrats. L'acte vandàlic d'ahir va passar a 8:45 del vespre a l'estació d'autobusos quan un grup de com a mínim 3 joves, almenys són els que es poden veure les imatges, va llançar pedres que van trencar els vidres d'uns quants autobusos. Pel que fa a la baralla de dissabte a la tarda en ple centre, al passeig Pere III, una zona molt concorreguda i plena de terrasses. Eren dos grups enfrontats i van llançar taules i cadires d'alguns bars. Les xarxes treuen fum.
Sí, sí,
tema.
Ho han pogut veure molts vídeos que hi ha penjats i, per tant, tothom hi ha accedit. L'Ajuntament, Nati, per això què hi diu?
Mira, ha convocat els mitjans de comunicació a la tarda, ha dit a través d'un comunicat fins ara que lamenta els fets, ha qualificat la baralla de dissabte a la tarda de molt greu i explica que s'han obert diligències per baralla multitudinària i desordres públics i que la policia local també, igual que els Mossos, ha fet identificacions. S'han posat, per cert, en contacte amb els restauradors del passeig perquè denuncien els fets i també els possibles desperfectes.
I els veïns, Nati?
Mira, hem parlat amb la Federació de Veïns i fora de micròfon ens han explicat que estan preocupats per la situació que hi ha i que demanaran una reunió amb l'Ajuntament. Volen que es torni a convocar la taula per la seguretat, el civisme i la convivència que es va crear a finals del 2021, que és justament el que també demana la Unió de Botiguers de Manresa, que acabem de parlar, que també condemnen a través d'un comunicat els fets.
Doncs ho seguirem a veure com acaben aquestes reunions. Gràcies, Nati, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
L'Ajuntament de Girona es presentarà com a acusació popular en el cas de la ciclista de 21 anys que va morir atropellada per una conductora sense carnet de conduir. El consistori vol deixar clar amb aquesta decisió que tothom que infringeixi les normes en patirà les conseqüències. Clara Jordan, la causa està oberta per un delicte d'homicidi imprudent i per conduir, com deia, sense permís.
Sí, Marta, l'accident va passar el 9 de setembre al migdia. La ciclista circulava pel barri de la Devesa i en una cruïlla el cotxe no va respectar la senyal de cedir el pas i va embestir la víctima. La conductora i l'acompanyant van intentar fugir, però la policia els va poder detenir de seguida. Després es va saber que la conductora no tenia carnet i ara mateix està en llibertat, tot i que li van retirar el passaport i s'ha de presentar regularment al jutjat. Per la regidora de Transició Ecològica, Cristina Andreu, fer aquest pas és una obligació del Consell. Història.
Malauradament s'està veient com un increment d'aquest tipus de conductes negligents i ens sembla que és una acció modèlica i que és una mica el que vol transmetre les polítiques d'aquest Ajuntament perquè tot aquell que infringeix la norma tingui unes conseqüències i sobretot perquè estem en una aposta d'anar cap a una mobilitat sostenible, una mobilitat segura.
L'Ajuntament de Girona, per cert, també s'ha personat com a acusació en el cas del feminicidi que va haver a la ciutat a finals de juliol.
Gràcies, Clara. És un quart i un minut de dues. Mirem a aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic, amb la consideració que avui és festa a Barcelona, per tant, el moviment és una mica menor que altres dies, suposem. Maribel García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, és un moviment més que menor diferent en tractar-se d'un dia festiu. Hi ha mobilitat a vies doncs, on habitualment es passen dies de festa o de vacances i també hi ha algunes incidències. A l'autopista AP7, tres carrils tallats a la Roca del Vallès des de fa aproximadament una hora en sentit sud, on hi ha hagut un accident. S'està circulant només pel voral i això provoca uns 7 quilòmetres de lentitud i aturades entre Llinars del Vallès i la Roca en direcció Barcelona-Tarragona. També hi ha aproximadament un quilòmetre de cua en sentit nord per agafar la B40 en direcció Mataró. Es manté tallada des de les 7 d'aquest matí la TV-3454 a l'Aldea, al Baix Ebre, en totes dues direccions. Aquí hi ha hagut un camió que ha bolcat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També algunes complicacions per circular a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit sud i a Castellgalí en sentit nord. Hi ha un possible accident en aquest punt, segons informen usuaris de les xarxes socials. Cues també a la C-31 Sud, a l'altura de Cubelles, i a l'autopista B-23, a l'altura de Molins de Rei, en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP7. Molt de compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. Ara també es comencen a aturar els vehicles a la B-20, la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, en direcció Barcelona, per enllaçar amb les rondes. Pel que fa a obres, molta precaució a dos punts, a l'altura de l'autovia 2, a l'altura de Cervera, direcció Barcelona, Alcarràs, direcció Lleida. En aquest punt, a banda de les obres, hi estan circulant vehicles de transport especial de fins a 3 metres i mig d'ample. I també complicacions per obres a la Nacional 340 a l'altura de l'Arbós en totes dues direccions. El transport públic es manté sense noves incidències pràcticament tot el matí, segons els diferents operadors. Recordem que avui els trens de Rodalies, de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat també estan fent horari de dia festiu, mentre que les línies de mitjana distància de Renfe sí que mantenen l'horari de dia laborable. Més informació al punt de les dues.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Pocs núvols aquest dilluns a la tarda, migdia i tarda, amb sol, alguna nuvolositat a prop de la Costa Daurada, Costa Barcelona, prelitoral central, però poca cosa més. I els propers dies la mateixa situació. Sí que hi pot haver algun interval nuvolós local, fins i tot algun núvol de tarda demà al Pirineu, i poca cosa més. I sempre amb una setmana sense precipitacions, i en aquests darrers dies de setembre amb calor d'estiu als migdies, però fresca a les nits.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i 5 minuts de dues. Demà arrenca a Catalunya la campanya simultània de vacunació de la grip i la Covid a les residències de gent gran i a les persones que reben atenció domiciliària. Des de la patronal de les residències ACRE lamenten que en aquesta primera fase no es vacuni també els professionals del sector, i les famílies dels residents demanen protocols per als casos de grip A als centres Masriera.
La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, veu bé que s'opti per posar les dues vacunes a la vegada, com ja es va fer l'any passat, però creu que és un error no subministrar-les també a la vegada a tots els treballadors de les residències. Són declaracions a Catalunya Informació.
Que quan tu li traus agilitat al tema, li traus, mira, ja estic aquí, va, quanta gent se vol vacunar? La gent es vacuna molt més que si han de demanar cita, i ho hem de fer d'una altra manera. Per tant, nosaltres demanarem aquesta setmana, que tindrem reunió amb els caps de salut, que per favor sigui, bueno, pues que quan vagin al centre posen la vacuna a tothom, professionals i persones usuàries.
Els familiars dels residents també creuen que hauria anat bé vacunar tothom de les residències, usuaris i treballadors de cop, i es mostren preocupats sobretot per la grip A. Ho ha explicat a Catalunya Informació la presidenta, la coordinadora de familiars de residència 5+1, Maria José Carcelén.
A nosaltres ens preocupa molt el control de la grip A. Ens vam trobar aquest últim hivern que hi van haver brots a residències, i que el que ens explicaven, que no hi havia un protocol de com fer-ho quan entrava la grip a una residència.
El personal de les residències i també el sanitari es podrà vacunar en principi a partir de mitjans d'octubre, el dia 16, juntament amb el personal essencial, així com també persones a partir de 60 anys, embarassades i malalts crònics. En aquests casos, però, caldrà demanar cita prèvia a través de La Meva Salut.
Ho hem avançat avui a Catalunya Informació. En 25 anys, les denúncies per violència masclista s'han multiplicat per 6 a les comarques de Girona. S'ha passat de 400 denúncies a l'any a 200 cada mes. Són dades del grup d'atenció a la víctima de violència masclista dels Mossos d'Esquadra de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, Fèlix, aquest va ser el primer grup especialitzat en aquests casos, que va començar a funcionar a tot Catalunya el 1998, i a partir d'aquí es va estendre per la resta del país. Fèlix, concretem les dades.
Sí, com dèiem, els Mossos de Girona reben unes 200 denúncies cada mes, i quan van començar en rebien 400, però en tot un any. Estan fent 2.500 seguiments a víctimes de violència masclista, i d'aquestes, unes 1.800 tenen mesures judicials de protecció, per exemple, ordres d'allunyament al seu agressor. A més, els Mossos estan donant protecció a 28 víctimes a criteri propi, després de fer una avaluació sobre el nivell de risc que tenen de ser agredides.
I quin tipus de casos veuen?
Doncs fa 25 anys els Mossos d'Esquadra veien sobretot casos cronificats de dones que portaven anys patint maltractaments per part de la seva parella i en tenien coneixement quan es produïa algun episodi d'agressió greu. Ara continuen tractant sobretot casos de violència dins la parella, però van en augment les denúncies per agressions sexuals. Ho ha explicat al Catalunya al Dia l'agent Adam Oliver, del grup regional d'atenció a la víctima.
Hi ha molta més conscienciació, la gent coneix els límits del que es pot fer i el que no es pot fer. Fa 25 anys potser teníem eren persones que portaven molts anys de matrimoni, que en un moment donat, per alguna situació en concret, feien el pas i denunciaven, però és que ara les denúncies venen des de qualsevol franja d'edat, qualsevol situació relacional, poden ser parella, poden ser exparella, hi ha situacions d'assetjament per part de persones que no són ni parella, perquè és una situació de violència masclista.
Els grups d'atenció a les víctimes de violència masclista van començar a Girona fa 25 anys amb dos agents, i a partir d'aquí es van estendre a la resta del país. Actualment, a la demarcació de Girona, hi ha un grup a cadascuna de les 11 comissaries, amb un total de 21 agents que hi estan treballant.
El municipi de Naut Aran, que té 2.000 habitants, s'hi ofereixen, atenció, 6.000 places en habitatges d'ús turístic. Un model pel qual el consistori aposta de totes, a diferència d'altres llocs del Pirineu, Sofia Cabanes, on s'han impulsat moratòries i limitacions.
Bon dia, Marta. Sí, aquí, de fet, el govern municipal no en vol ni sentir a parlar de moratòries a l'habitatge turístic, i així ho expressa l'alcalde César Ruiz Canela.
Vam a la moratòria, taparàvem anant les llicències en pis d'anant, no haurem cap de solució. Les persones que anien a propietat anem a decidir drets ells que ja ho té. O sigui, que jo pensi que aquesta no hi era solució.
Les llicències d'este tipus s'han multiplicat per 4 al Naut Aran en els últims anys fins a arribar a les gairebé 1.200 actuals, que suposen més de 6.000 llits, i és un model absolutament defensat pel consistori. Fins ara, obtenir una llicència d'ús turístic aquí valia només 100 euros i ara s'ha incrementat a 300, no per limitar-ne la concessió, sinó per sufragar les despeses de gestió de l'Ajuntament, com explica l'alcalde.
Nosaltres no pujam tant que no hi hagi més pisos turístics, o sigui, els pisos turístics hi seran, i seran tostem. Si la gent a pisos turístics perquè la gent paga dels 1.000 euros per la setmana. Aquí molt diferent el Naut Aran de la resta de municipis que estan parlant.
Tot i les dificultats paleses amb què es troben veïns i treballadors per trobar habitatge assequible, Ruiz Canela assegura que oferir habitatge de llarga durada a treballadors no és el propòsit dels habitants de Naut Aran.
La gent d'ací no vol llogar als treballadors, no volen haver gossets, no volen haver, perquè hi ha molts que han hagut la mala experiència de llogar a persones, se meten huell, li han destrossat el pis, han metit gossets, i la gent no vol llogar als treballadors.
El preu del metre quadrat a Naut Aran supera els 4.500 euros i és un dels més cars de Catalunya.
A Calafell ja han començat les obres del parc urbà més gran que tindrà el municipi, el parc de Masmel, una zona verda de 22.000 metres quadrats que els veïns havien demanat a l'Ajuntament a través dels pressupostos participatius. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Serà un parc molt gran, Montse, amb 11.000 metres d'arbres i o amb 11.000 arbres i plantes, volia dir, però no cal patir per regar-lo, perquè la idea, em dius, és no destinar-hi ni un litre d'aigua. Com és això?
Bé, perquè serà un parc adequat a la falta d'aigua actual, ja que aquests 11.000 elements vegetals seran d'espècies de plantes, arbres o arbustos mediterranis o que estan adaptats a aquest clima. Ho explica Aaron Marcos, regidor d'Ecologia Urbana de Calafell.
Està dissenyat d'una manera amb uns paràmetres nous d'aquest segle, no? Per exemple, és un parc que no tindrà rec, les plantes seran autòctones, tindrà baix manteniment, el que farà que sigui molt més sostenible.
Aquest parc, que serà més gran que el parc de la Sínia, té un pressupost d'1,6 milions d'euros i les obres s'allargaran durant més d'un any.
Montse, hi ha una altra particularitat, oi?
Sí, l'altra és que si cau molta pluja no hi haurà esllavissades i s'aprofitarà per crear-hi basses temporals.
Aquest parc està dissenyat d'una manera perquè pugui retenir l'aigua, o sigui que no només farà que aquest parc, quan plogui, pugui ser transitable i no quedi malmès, sinó que a més servirà perquè la resta de Calafell no pateixi inundacions. Per què? Perquè aquí quedarà emmagatzemada una part de l'aigua d'escorrentia quan plou. En aquesta zona d'aquí, per exemple, es dissenya tota una bassa on quan plou tindrà la capacitat de retenir aigua. I, a més, serà una bassa temporal el que permetrà que molta biodiversitat es desenvolupi, com, per exemple, unes granotes, amfibis i rèptils, no?
El parc de Masmel també tindrà un vessant pedagògic perquè les escoles de la zona hi integrin el seu dia a dia i sigui font de coneixement de la biodiversitat mediterrània.
El nostre clic del dia avui és per la programació de la iniciativa GastroRecup, un seguit d'àpats solidaris que volen conscienciar la població sobre l'aprofitament alimentari i denunciar la quantitat injustificada d'aliments que es llencen al llarg de la cadena alimentària només perquè, tot i estar en bon estat, doncs no tenen les condicions visibles adequades. A la vista, doncs, allò, no són macos. Ada Aparellada és la cuinera del restaurant Semproniana.
Tots els agents de la cadena de valor dels aliments hem d'actuar i la restauració no n'és aliena. Per això ens hem unit 17 restaurants del territori des de Sort a la Ràpita per fer GastroRecup, un sopar denúncia per mostrar la quantitat i la qualitat dels aliments que llancem.
El primer sopar demà a la Sempruniana a Barcelona. Després vindran altres àpats d'anúncia en restaurants, per exemple, com el Normal a Girona, l'antic Molí d'Ulldecona, el Barberat de Santa Coloma de Gramenet, el restaurant Albert Guzmán de la Ràpita, la Cava de Tàrrega, el Terrat de Tarragona o l'hotel Passets de Sort. Això, entre d'altres, la llista, com podeu comprovar, és una mica més llarga. Els plats presentats per tots els xefs d'aquests restaurants són una mostra que es poden fer propostes igualment gastronòmiques i boníssimes amb aliments que estaven destinats a l'abocador, que si no els aprofiten els haurien allò llançat. Busqueu al web gastrorecap.cat el lloc que millor us vagi. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La demarcació de Girona ha rebut un 6% menys de turistes que l'any passat, durant aquest estiu, però els que hi han anat s'hi han quedat més dies, més temps. Són dades que hem conegut el dia que se celebra el Dia Mundial del Turisme a les comarques gironines. És un acte de celebració que està en marxa a aquesta hora a Masarac, a l'Alt Empordà, on hi tenim una unitat mòbil amb el Pep Lluís Blázquez i la Núria Paraire. Bon dia, Núria.
Bon dia, Marta. Doncs sí, estem al castell de Biar, que són unes bodegues amb uns 700 convidats, amb una xaranga que ha donat la benvinguda amb trabucaires. Doncs així se celebra el Dia Mundial del Turisme a Girona. Hi ha aquí la presidenta del Parlament, Anna R., també el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, el president de la Diputació de Girona, en condició de president del Patronat de Turisme, Miquel Noguer, que està parlant en aquests moments, i el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, l'anfitrió, podríem dir. Escudero ha parlat al primer, ha reivindicat la Ryder Cup, diu que no es pot deixar perdre aquesta oportunitat, aquest torneig de golf que volen que es faci aquí a les comarques de Girona. La Generalitat no ho veia amb bons ulls, sembla que s'està negociant. Avui en aquest acte s'ha reivindicat la Ryder Cup, però s'ha dit també, ho ha dit el president de la Federació d'Hostaleria, que no es pot fer front al turisme, el sector del turisme no pot fer front a tot el que li ve, si no troba treballadors. Diu que és el gran problema d'ara, trobar treballadors, que no els troben. I aquí ha donat una culpa, ha acusat les ajudes del govern estatal per aquesta manca de treballadors, que segons ell, doncs, al cobrar aquestes ajudes se'ls faria més difícil accedir al món del treball. Escoltem el que ha dit.
No s'entén que el SEPE sigui el Servicio Público de Empleo Estatal. És a dir, el seu objectiu és activar polítiques d'ocupació, tot i que l'únic que fa és donar ajudes.
I aquí ara mateix, com us dèiem, està parlant Miquel Noguer, que és el president del Patronat de Turisme. Ha avançat algunes dades que ja avançaves tu també abans. Entre el juny, el juliol i l'agost, la demarcació ha rebut gairebé 4 milions de turistes. Això suposa menys, un 6% menys que l'any passat, però si han estat més temps, les pernoctacions han pujat, però lleugerament, un 0,5%. Per tant, hi ha certa satisfacció perquè, tot i haver-hi menys turistes en total, doncs sí que hi ha més pernoctacions. Fins aquí 15 milions de pernoctacions. Us deixem, doncs, amb aquest Parlament que està fent el president del Patronat de Turisme, que ha parlat, com us dèiem, després d'Antoni Escudero, que és el president de la Federació. Escoltem, doncs, Miquel Noguer.
Acabarem l'any 1,6 i podem, jo crec que, programar, doncs, que l'any que ve, o podem dir que l'any que ve, arribarem als 2 milions de passatgers a l'aeroport de Girona. Recordeu, i aquí hi ha el conseller, la directora general de Turisme, en representació del govern, hem de dir que al final hem signat aquest acord de la promoció turística a través de l'aeroport, entre el govern de Catalunya a través d'Aeroports de Catalunya i de Turisme.
Doncs amb les xifres de l'aeroport de Girona tanquem aquesta connexió, ens quedem amb les bones xifres, però també amb aquesta denúncia de falta de treballadors. Per tant, suposem que també fan referència a treballadors qualificats, que fa que sigui més difícil poder tractar el turisme, segons el Patronat de Turisme de Girona, ho deia el seu president Miquel Noguera. Són 2:15:03. I no molt lluny d'aquí on està la Núria, perquè també és a l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Llers, és a tocar de Figueres, això, demana coherència i sentit comú a l'Agència Catalana de l'Aigua a l'hora d'analitzar el suposat excés de consum que fan des del municipi i que podria comportar-los multes que van dels 10.000 als 15.000 euros. A Llers hi ha la presó de les comarques gironines, la de Puig de les Basses, i això, evidentment, faltarà la mitjana de consum del poble d'aigua. Fèlix, de quina manera es nota l'activitat de la presó en aquest consum?
Doncs ayer, segons el registre de l'ACA, hi ha 561 abonats entre domicilis, comerços i empreses. I d'aquí en surt una mitjana de consum de 511 litres d'aigua per persona i dia, molt per sobre del límit dels 230 litres que hi havia fins ara i que a partir de demà, amb el nou decret d'emergència per sequera, encara es restringirà més i ho deixaran 200 litres. Però la realitat és que d'aquests 561 abonats, un, només un, és globalment tota la presó del Puig de les Basses. Aquí hi ha 700 interns, a més dels treballadors, i consumeixen 20.500 metres cúbics d'aigua, la meitat de tot el poble. Ho ha detallat avui l'alcalde de Llers, Màrius Vergés, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Si es calculen traient aquests 20.000 metres cúbics, ens trobaríem que estem per sota dels 200 litres. En canvi, també, si ho mirem per un altre costat, si contemplem que aquests interns, que són uns 700 més els treballadors, doncs els sumem en els habitants de Llers, també ens trobem que dividint els metres cúbics que es gasten, estem molt per sota dels 200 litres.
I per això ha demanat, lògicament, a l'ACA que s'ho miri bé i rectifiqui.
No s'han posat en contacte, l'únic que han fet és aplicar les restriccions aquestes, que, bueno, que haurem d'aplicar, però ara estem recollint dades i per parlar amb l'Agència Catalana de l'Aigua per veure amb aquestes dades com es tracten, perquè no és massa coherent ni just.
L'emergència per sequera s'amplia aquesta setmana a 12 municipis de l'Alt Empordà que depenen del pantà de Darnius-Boadella. Hi ha Llers, però també Roses, Figueres o Cadaqués. Mentrestant, segons l'ACA, hi ha 200 municipis que gasten més aigua de la permesa. Un seria Llers. Ja els està enviant requeriments i el mes que ve, diuen, els començaran a multar.
Gràcies, Fèlix. Ja fa 75 dies que un edifici de Sabadell, ocupat per famílies vulnerables, no té llum. L'Ajuntament i Endesa negocien la instal·lació de comptadors socials per recuperar el subministrament. En aquest bloc hi viuen 27 famílies, unes 150 persones, entre les quals hi ha gent gran, gent malalta i una trentena de menors. Allà a Sabadell hi tenim la Marta Vallès. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Faig recompte i crec que anem a camí de 3 mesos sense llum. Tot i ser famílies vulnerables, es negocia des del primer dia. S'ha avançat en algun punt o en quin punt estan ara? Vaja.
S'ha avançat una mica, però està sent molt llarg. És una negociació encapçalada per l'Ajuntament de Sabadell. Si recordem el cas, el 12 de juliol, Endesa talla la llum al·legant que l'estat de la instal·lació era un perill, la llum estava punxada. Han passat els dies més crítics de la calor, 40 graus, sense nevera ni ventiladors, i s'està fent molt dur. L'Andrés és un dels veïns del bloc.
La gente no se da cuenta lo importante que es los suministros básicos. No te das cuenta hasta que no los tienes. Depresiones, gente que ha cogido depresiones estando ahí sin luz. Gente que se altera con mucha facilidad. Que, bueno, tengas que tomarte un vaso de agua fresca a un 15 de agosto y que tenga que ser natural. No se entiende que gente que no somos potentes económicamente, pues tengamos que gastar un dinero que no tenemos porque resulta que todo lo tenemos que comer al día. No hay nevera.
I a més ens explica que hi ha alguns veïns especialment afectats.
La gente que depende de la nevera para su medicación, la niña que tiene autismo severo y depende de la luz para poder ir al lavabo, con 10 años ya, el niño que vive en el quinto, que tiene 14, 15 años, que tiene autismo y no baja a partir de cierta hora porque está oscuro.
El principal problema és que no hi ha comptador general en aquest bloc que és necessari per posar els comptadors socials a cada pis. Els veïns ara diuen que es faran càrrec dels 6.000 euros que costa posar la instal·lació al dia.
Después de pasar este infierno no nos vamos a conformar solo con la luz. Dimusa, la Generalitat, estuvieron hablando con la PA y nos dijeron que el bloque podía entrar en un plan que hay para quedárselo y poder hacer alquileres sociales.
Això ens explicava l'Andrés que a l'Ajuntament ja han enllestit els informes sobre les famílies. De les 27, 25 famílies són vulnerables. Fonts de l'Ajuntament apunten que un cop restablert el subministrament, també, com ens deia aquest veí, haurien de regularitzar la situació del bloc.
Nosotros estamos haciendo la parte que nos dijeron que teníamos que hacer. La puerta de los contadores de la luz, que es ignífuga, y bueno, hemos cambiado un montón de cosas. Las reparaciones que hizo el informe que hizo el señor de Endesa, pues nosotros lo hemos trasladado a un electricista y nos dio un presupuesto. Hemos sacado el dinero como hemos podido, cada uno se ha sacado del todo. Se entiende que cuando se acabe la reparación vendrá el de Endesa, que es el que ha venido esta mañana, a dar el visto bueno.
Doncs així estan esperant.
Doncs ho seguirem, a veure com acaba. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Els pescadors catalans constaten des de fa uns anys que la mida de les sardines i els seitons és més petita que abans. Ara de mitjana fan 11 o 12 centímetres, quan fa més de 5 anys era habitual que tinguessin fins a 17 centímetres. Els científics ho relacionen directament als efectes del canvi climàtic en la temperatura del mar. Montse Gené Ribató, has parlat amb el patró major de la confraria de Vilanova i la Geltrú. Deuen estar preocupats, a més tenint en compte que la sardina representa la meitat de les captures del port de Vilanova.
Sí, molt. Veuen que a la sardina li costa molt créixer, es fa adulta, però no agafa la mida que li tocaria, tal com ens ha explicat en Jaume Carnicer, el patró major de la confraria vilanovina.
Es va fer un estudi on es demostrava precisament doncs, que la influència de moltes coses, però entre una d'elles era l'escalfament de la mitja del Mediterrani, sumat a l'augment de l'acidesa i que els hi faltava més oxigen a l'aigua, havia comportat que moltes espècies s'havien adaptat d'alguna manera. El plàncton i el fitoplàncton, que és l'aliment bàsic doncs, de la gran majoria de peix blau de Catalunya, no tenien aquesta quantitat d'aquesta proteïna, que és aquesta, el que vindria a ser l'hormona de creixement, i això acaba traduint-se que si els peixos quan s'alimenten els hi falta aquesta hormona, no creixen tant.
Hi ha encara una altra constatació d'aquests canvis.
Una de les coses que sí que ens xoca, i l'any passat ja va ser la primera vegada que ho va detectar una embarcació, és que estava a 6 milles de la costa i tenia una temperatura de superfície de 28 graus. Això, abans t'ho trobaves aquí a la primera milla de la costa, amb poca profunditat, que entens que funcionava més com una piscineta, no?, la zona de la platja. Trobar-t'ho a 6 milles, que venen a ser uns 10 quilòmetres, indica que hi ha coses que estan passant i que passen d'una manera molt ràpida.
El patró major de la confraria de Vilanova s'ha mostrat satisfet amb la derogació de la veda de 4 mesos de la pesca de la sardina que volia implantar el govern espanyol i que, finalment, les protestes del sector han tirat enrere. I la raó és que, segons ell, no es podia separar la sardina i el seitó perquè són dues espècies que capturen barrejades.
El sector de la moto reclama mesures per facilitar l'aparcament a les ciutats. L'associació que engloba les empreses fabricants, Anés d'Or, proposa diverses fórmules. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
Quines són aquestes fórmules?
Les expliquen José María Riaño, que és el secretari general d'Anés d'Or, i Marcel Blanes, portaveu del portal motos.net, que han fet un estudi sobre mobilitat.
Incrementar la dotación de plazas en calzada para moto y aprovechar ordenadamente el espacio sobrante en las aceras.
Por ejemplo, hay muchos parkings subterráneos que tienen muchas zonas muertas que se podrían aprovechar para dejar motos incluso sin cargo.
L'aparcament en voreres el justifiquen sempre que es faci ordenadament en espais prou amples i respectant la prioritat per als vianants. I afegeixen la idea de reservar només a motos o bicicletes els últims metres abans d'un pas de vianants per guanyar, diuen, visibilitat i seguretat. Un 63% dels motoristes encastats per Anés d'Or i el portal motos.net diuen que troben places d'aparcament a prop del seu destí. Entre els qui no en troben, dues terceres parts aparquen a la vorera i una tercera part entre cotxes.
Escolta, jo l'estudi també analitza el comportament dels motoristes als embussos a les ciutats.
Sí, i diu que més de la meitat trien filtrar-se entre la resta de vehicles, una pràctica que el portaveu d'Anés d'Or justifica.
No tiene por qué ser malo si el tráfico está detenido. En algunos países ya está regulado cómo hacer ese filtrado en el tráfico, y sobre todo porque ese filtrado lo que está haciendo es reducir el total del atasco, con lo cual beneficia no solo al de la moto que se filtra, sino a todos.
Un 21% fa servir el carril bus, un recurs que a ciutats com Barcelona està prohibit. La gran majoria dels que ho fan asseguren sentir-se més segurs per tenir més distància amb la resta de vehicles.
Gràcies, Joan. El govern posa en marxa les comarques de la Plana de Lleida un projecte per visibilitzar les dones que lideren projectes transformadors en l'àmbit rural. S'han escollit 12 noms perquè siguin exemple i motor per fer aflorar més protagonistes. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I asseguren que no és una campanya de màrqueting, sinó un projecte participatiu de llarga durada.
Sí, que tindrà el tret de sortida oficial diumenge que ve a la Fira de Sant Miquel de Lleida, quan es presentarà el material audiovisual, el web i els podcasts que acompanyen el naixement d'aquest projecte. En els pròxims mesos, un plató itinerant recorrerà les places dels pobles de Lleida per recollir més exemples de dones que lideren la transformació feminista en un entorn sovint més hostil que l'urbà. Una de les 12 primeres protagonistes és l'antropòloga de Coscó, a la Noguera, Marta Rallo, que parla de la necessitat de combatre l'agropatriarcat.
I el que fa és que hi hagi una pressió per a les persones que qüestionin aquests rols, sobretot per a aquells que qüestionen els rols de gènere, per a aquells que qüestionen el gènere i per a aquells que qüestionen l'orientació heterosexual. Que això fa que llavors l'agropatriarcat sigui una de les causes de l'èxode rural.
Entre la resta de protagonistes hi ha pageses, ramaderes i enòlogues, però també artistes, expertes en dol o dinamitzadores culturals com la Nàdia Tolsà, al capdavant del bar Lo Centro de Maldà, l'Urgell.
Apostant per apropar la cultura i tot el pensament crític aquesta part més rural i intentant afavorir la qualitat de vida, no?
L'objectiu del projecte Llei de Terra de Dones Transformadores l'ha resumit així la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí.
Agafar aquestes 12 dones, que són exemples de transformació i de millora de la vida del seu entorn més proper, i donar-los un espai que tingui molta visibilitat. Durant mesos, construir aquest espai de visibilitat i de referència. Elles ja són referents en el seu entorn més proper. Però el que necessitem és que tot arreu tothom sigui conscient que aquelles feines que fan tenen significat i tenen valor.
Amb tot el material recollit es farà una exposició itinerant i no es descarta replicar el projecte a altres demarcacions catalanes.
2:45, neix a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, una escola de campaners pionera a Catalunya. S'hi farà un curs l'any, un curs d'un any volia dir, amb classes teòriques i pràctiques, un dissabte cada mes, això a partir d'ara de l'octubre. Allà hi tenim a la Laia Claret. Laia, per què decideixen fer-ho?
Doncs mira, Marta, ho explica l'alcalde mateix, Lluís Amat.
Pensem que aquesta escola contribuirà a formar una nova generació de campaneres i campaners que mantinguin viva les campanes, que recuperin els tocs manuals i les formes tradicionals de tocar. Aquest patrimoni immaterial tan imprescindible.
Nosaltres som a l'església de Sant Romà de Joanetes, on es farà el curs amb quatre campanes que ens han fet sonar i des de dins el campanar realment impressionen. Després de la guerra es van fer campanes noves i els veïns hi van contribuir. Per en Joan Prat, que s'hi faci un curs és especial.
El meu pare va ser un dels que va col·laborar a pagar les campanes i em va fer molta gràcia, encara conservo aquest rebut. Vaig traduir el que representava que havia portat el meu pare i representava 3 mesos de sou.
A Tarragona, Cervera o les Borges Blanques també es fan cursos per campaners, però aquí té la particularitat que hi ha un programa on vindran experts i qui acabi el curs tindrà la capacitat per tocar en d'altres campaners.
Escolta'm, Laia, i com serà aquest curs?
Doncs mira, Marta, sóc al costat de Xavier Pallàs. Ell és músic i serà el director d'aquesta escola. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, com serà aquest curs que dura un any?
Bé, el curs serà un dissabte de cada mes, als matins. Hi haurà una part pràctica que es farà el campanar d'aquí de Sant Romà de Joanetes, i la part teòrica al centre de Can Trona, on comptarem amb professors experts en cada una de les matèries que s'impartiran.
I què aprendran, a més de tocar les campanes manualment?
Sí, a part d'aprendre a tocar les campanes amb les tècniques tradicionals de Catalunya i els tocs que es feien aquí al llarg dels segles, aprendran temes relacionats per exemple, amb la conservació de les campanes, elements de seguretat, aprendran les característiques dels tocs d'aquí, d'altres llocs, aprendre com s'estructura el calendari festiu per saber quins tocs han de fer, interpretar les consuetes de campaner per recuperar antics tocs. Vull dir que serà un temari molt complet.
Per tant, a qui va dirigit?
Bé, sobretot a persones que els agradi la cultura, que tinguin inquietuds intel·lectuals i sobretot persones que vulguin recuperar el nostre patrimoni immaterial.
Per tant, persones que no només tocaran aquest campanar.
Sí, la idea és que vingui gent d'arreu que després vagin als campanars dels seus pobles i puguin interpretar els tocs. I amb el coneixement que els hi donarem aquí, podran preparar el campanar i els tocs s'hauran d'interpretar perquè es vagi extenent aquest art de tocar les campanes.
Ja ho saps, Marta, si tens ganes d'aprendre a tocar les campanes, cap aquí. Gràcies, Xavier Pallàs, músic i director de l'escola.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia. Ajuntaments, veïns i entitats anuncien la seva oposició frontal a la MAT del Pallars. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Això després que el govern espanyol en donés la setmana passada l'autorització prèvia.
Exacte. Finalment, el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, va donar llum verda a aquesta polèmica infraestructura que evacuarà energia des de l'Aragó fins a la subestació elèctrica d'Isona, passant també per Castell de Mur, Gavet de la Conca o Tremp, entre d'altres ajuntaments afectats que ja han presentat informes desfavorables. També ho va fer el Consell Comarcal del Pallars Jussà. Sentim Àlex García, alcalde de Talarn, que confirma l'àmplia oposició ciutadana institucional a la MAT.
Pues ho veig molt malament. Vull dir, si la majoria de la gent estem en contra de tot
tot això no s'hauria de fer. Ara, clar, com el BOE aproven el que volen, saps? I com ho volen, no contemplen les al·legacions de la gent ni contemplen res.
Ara, el futur de la línia de molt alta tensió està condicionat per un informe d'impacte ambiental que haurà d'emetre la Generalitat. En aquest sentit, van les peticions de l'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Janina Vella.
Que instem al govern de la Generalitat a que posi tots els factors que influirien en cas de que fes un informe favorable sobre aquesta mat i que emeti un informe desfavorable, perquè les raons estan justificades el més aviat possible.
Les plataformes contra la mat, Pau, que ja van aconseguir reunir gairebé 800 al·legacions contra la línia, han organitzat unes jornades informatives i de debat per al mes que ve.
Sí, unes jornades que han de servir per combatre des de la via judicial i on no es descarten futures mobilitzacions. Paco Vélez, portaveu de la plataforma contra l'autopista elèctrica.
Els recursos que hem fet moltes vegades han sigut obviats i al final el que és important que si hi ha una lluita judicial també estigui recolzada pues, per la gent al carrer perquè se'ns faci més car.
Molts municipis ja hi han anunciat el seu suport.
Sí, home, mos hi sumarem i farem les al·legacions pertinents que tinguem que fer.
Pues des de l'Ajuntament ens hi hem sumat, els hi hem donat suport, tant amb la defensa d'aquests interessos com el suport logístic per muntar aquestes dues jornades.
I és que no només és la mat, diuen, sinó un model energètic per al territori. Només a tall d'exemple, Madrid ha autoritzat la construcció, també a l'Aragó, d'un altre parc eòlic de 42 megawatts de potència, des d'on es traslladarà l'energia també cap al Pallars.
Les obres del túnel de la 27 a l'illa, la Conca de Barberà, estan a punt de quedar enllestides, tot i la importància de la infraestructura que s'ha fet per a 30 anys, no tothom està del tot content. Els treballs han provocat greus esquerdes a les cases del petit nucli i més d'un any després d'haver acordat una indemnització amb el Ministeri de Transports, els veïns encara no han cobrat res i per això dissabte es manifestaran. Clara Chavarría Domingo, què ha passat?
Es preveu que a finals d'any aquest túnel quedi ja inaugurat i els veïns temen que, tot i el compromís assumit pel Ministeri de Transports, no cobrin la indemnització d'uns 600.000 euros per sufragar els danys provocats per les obres i voladures a les cases del poble. La presidenta de l'Associació de Veïns de l'Illa, Maria Teresa Figueres, s'expressa així.
Les obres estan acabades. En quant l'agenda del ministre que ho hagi d'inaugurar ho permeti, vindran i tallaran la cinta. I adiós, muy buenas. I nosaltres, que hem patit durant ja no sé quants anys, ja he perdut el compte dels anys. La pols, les esquerdes, el soroll, tot el merder, ara ens quedarà el què? El trànsit a l'entrada del poble, perquè a més s'afotarà totes les retencions allà a l'entrada perquè no connecten amb l'autopista, i les quatre coses que havien de solucionar-nos no les han solucionat. Zero.
És per això que dissabte, 30 de setembre, es manifestaran, tal com van fer el març de l'any passat, per reclamar precisament que els reconeguessin els desperfectes provocats per les obres. L'Ajuntament de Montblanc, del qual depèn l'illa, dona suport a les reivindicacions dels veïns i ara està intentant reunir-se amb responsables del Ministeri de Transports perquè se solucioni aquesta situació.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Si camines amb els peus a terra, però els teus dits van tocant a l'aire.
A Lleida avui comença una setmana marcada per dos grans esdeveniments a la ciutat, la Fira Agrària de Sant Miquel, que obre portes dijous, i les festes de tardor. Unes festes, Noelia Caselles, que volen reivindicar una part de la ciutat sovint oblidada.
Bon dia, Marta. Sí, el centre històric. Per això s'han programat concerts i activitats en zones poc habituals, com la plaça del Dipòsit o la pista de la Panera. A més, esclar, de la plaça de la Paeria, Sant Joan o la Seu Vella. Fèlix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
De ciutats històriques, de ciutats centenàries o mil·lenàries, com és el nostre cas, sempre hi ha un centre històric, sempre hi ha aquell espai que d'una manera o altra va significar l'origen de la ciutat. I aquest és el nostre centre històric i per això el primer missatge és que les festes tornen al centre de la ciutat. Això crec que és una aposta, però també és bo.
Aposta, doncs, pel centre històric i aposta també pel talent local. Es presenta un cartell molt nostrat, amb molta cultura tradicional i amb molta música de quilòmetre zero. Ho explica el regidor de festes, Xavi Blanco.
Les festes de tardor volem que siguin una mica l'aparador de la nostra ciutat, on artistes locals, on puguem fer promoció de ciutat i on treballar aquesta ciutat orgullosa del que tenim, de la nostra cultura popular, de les coses que fem a la ciutat.
El pregó el farà dijous a la tarda l'actriu i presentadora lleidatana Ares Teixidor. Una altra novetat d'aquestes festes inclourà els cellers lleidatans. Divendres i dissabte es farà el Mercat del Pla, també al centre històric, la Festa del Vi. S'havia fet tradicionalment al costat de la llotja, però ara es trasllada i s'inclouen les festes de tardor. Hi participaran 12 cellers i 7 restaurants.
I no ens oblidem de Reus, que celebra avui el dia gran de la seva festa major petita, les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, al Vall de Dia.
Variables i l'Àliga de Reus seran alguns dels principals protagonistes de la jornada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. El tècnic del Barça, Xavi, ha fet en roda de premsa prèvia al partit de demà a Mallorca, corresponent a la 7a jornada de Lliga. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. El tècnic l'ha fet amb la satisfacció de saber-se líder per primer cop en el que portem de Lliga, i és que el Barça n'és gràcies a la seva victòria contra el Celta i a la derrota del Madrid ahir al camp de l'Atlètic de Madrid per 3-1. Instal·lacions del Barça, Ramon Salmorri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Xavi que ha reconegut que es tracta d'un cap de setmana amb la victòria del seu equip, amb remuntada inclosa després de perdre 0-2 a casa contra el Celta. També havent aconseguit el lideratge al campionat de Lliga, després, com deies, de la desfeta del Real Madrid en el derbi madrileny, però també per la renovació del tècnic, que es va signar divendres. Per tot això, Xavi defensa que estem parlant d'un gran moment.
Amb la sensació de que estem fent bé les coses, de que anem per bon camí, de que estem sent competitius i anem líders, que en aquest punt de la temporada potser queda anecdòtic, però també ens agrada a la vegada.
Un gran moment tacat per la baixa de Frenkie de Jong, lesionat en el partit contra el Celta, lesió de llarga durada. Gavi i Sergi Roberto apunten a ser candidats per substituir-lo. Un Xavi que continua obstinat amb les rotacions, ve el Sevilla el divendres i després contra el Porto en Lliga de Campions a Portugal dimecres. Per tot això, Koundé apunta a ser suplent aquest cap de setmana, i avui s'ha pogut veure a Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, amb crosses a l'entrenament, una lesió que va per llarg i és una baixa sensible per l'equip.
Bé, Frenkie baixa, sí, sensible, molt important per nosaltres, un futbolista fonamental, no?, per com juguem i per com està des de la temporada passada, no?, que estava en un nivell excepcional, diria jo, no? Bé, no?, hi ha molts futbolistes per suplir aquesta baixa, tenim molts migcampistes, tenim opcions.
Gràcies, Ramon. El Barça és líder, però ha empatat a 16 punts amb el Girona, que és segon només perquè ha encaixat un gol més que els blaugranes. Tots dos equips són els únics que encara no han perdut cap partit. 5 victòries i un empat. Fa 50 anys clavats que la primera divisió no tenia dos equips catalans líders al final de la jornada. L'últim precedent data de la temporada 72-73.
A segona, l'Espanyol juga avui el seu partit de la 7a jornada de Lliga al camp del Tenerife a les 9 i estarà molt pendent del que faci el Saragossa, que també juga a la mateixa hora.
I és que els aragonesos són els líders de segona i tenen només 2 punts més que l'Espanyol. Per tant, els blanquiblaus aspiren a guanyar el seu partit i que el Saragossa, que juga al camp del Racing de Ferrol, punxi. L'Espanyol té les baixes per lesió de Keita Baldé i Jofre Carreras. Lazo s'ha quedat a Barcelona, però perquè ha estat pare, però Víctor Ruiz sí que ha viatjat. N'ha parlat de l'entrenador Luis García.
Nos va aportar salida de balón, nos va aportar experiencia, contundencia. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, que vaya adaptándose un poco al modelo de juego para poder participar.
El partit el podreu seguir des de 8:45 al canal exclusiu del web i l'app de Catalunya Ràdio.
I en bàsquet s'ha completat la primera jornada de la Lliga ACB.
Ahir, victòria del Barça en el duel català contra la Penya. Willy Hernán Gómez, jugador del Barça, estava encantat d'haver viscut un derbi.
Bueno, el ambiente es increíble, no me acordaba de lo bien que se juega aquí. Somos uno más en la pista y bueno, muy feliz de ganar a la Peña en este derbi, ¿no?, de aquí, y bueno, muy contento de esta primera victoria y empezar bien el año.
D'altra banda, derrota del Manresa a la pista del Gran Canària i de l'Andorra a la del Bilbao, i victòria del Barça Sant Feliu sobre el Cadí la seu a la primera jornada de la Lliga Femenina.
En motor, Maverick Viñales, 8è, va ser el millor català al Gran Premi de l'Índia.
Qui no va tenir tant de sort va ser Aleix Espargaró. La cursa se la va endur Marco Bezzecchi. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró va haver d'abandonar la cursa de Gran Premi per problemes mecànics. El Vallesà considera que durant el cap de setmana la molta temperatura que es desprenia del motor els ha perjudicat. Espargaró opina que hauria pogut lluitar pel top 4.
Creo que la cuarta posición hubiera sido buena, estamos cerca de Fabio para el podio. Estoy contento con la carrera que estaba haciendo y no sé, la moto estaba tiraba muchísimo calor, impresionante, iban todas las alarmas de temperatura encendidas hasta que se ha parado.
El seu germà Pol va puntuar, va acabar 13è amb la Gas-Gas i ha estat una de les curses més dures de la seva carrera perquè es troba encara en el camí de recuperar la plena forma física. A Moto3, Xavi Artigas va redreçar una mica la mala ratxa recent i va acabar 12è, però la millor notícia per ell és la renovació per una temporada amb l'equip Prustel. Aquesta setmana hi ha Gran Premi del Japó. Les curses Sprint i de Gran Premi de MotoGP es disputen dissabte i diumenge a les 8 del matí en directe pel web i app de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Damià. I en hoquei patins, el Barça ha guanyat per 13a vegada la Supercopa masculina.
Ha estat gràcies a la seva victòria sobre el Liceu a la final per 3-2. En handbol, el Granollers informa de la baixa per 2 mesos de Yusuf Farouk, que té una lesió al lligament del dit polze de la mà esquerra. Dimecres passarà pel quiròfan. Ahir l'equip va guanyar en partit de Lliga a la pista del Conca per 28-30. I a l'hoquei Lliga femenina, a la primera jornada, hoquei Corunya 6, Cerdanyola 1, Mataró 0, Voltregà 2 i Sant Cugat 2, Vilassana 3.
No t'ho pots perdre.
Aquesta nit, a partir de les 10, cloenda de les festes de la Mercè de Barcelona amb el tradicional piromusical, que es podrà veure des de l'Avinguda Maria Cristina al peu de les fonts de Montjuïc sense aigua. Nit de focs i música amb Rosalia, amb Bad Gyal, amb Setangana, Maria Arnal, Chemical Brothers o el compositor japonès Ruichi Sakamoto, que va morir al març. Un espectacle que, per cert, commemora el 30è aniversari del Festival Sonar. A les 10 i retransmès per TV3. Nosaltres tornem demà a la 1 si el debat i el discurs de Feijóo ens deixa. Fins demà, doncs. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.